Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Té clar quins són els seus drets? Sap com els ha de fer valer? A la ciutat, per donar-vos a conèixer i reivindicar-los, hi ha l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC. I avui, en el motiu del Dia Mundial del Consumidor, parlarem amb la tècnica de consum de l'Ajuntament, responsable també del servei, l'Emi Gómez. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Emi.
Bon dia a vosaltres.
El consumidor, diries que per la teva experiència personal, el que veieu dia a dia a l'OMIC, té clars quins són els seus drets?
Bueno, ha crescut una miqueta el volum d'usuaris que cada vegada són més conscients de quins són els seus drets, o com a mínim que sap on adreçar-se per poder exercir-los de manera adequada. El Servei Públic de Consum de Sabadell, malgrat que no té una estructura personal de recursos humans, diguem-ne, molt àmplia, atén un volum d'usuaris força important al cap de l'any, no? I això fa que es corri la veu, no?, de que pots anar a reclamar a l'Ajuntament quan has comprat un producte que no s'ajusta o a les teves expectatives, o a les bonances que ha de tenir per les seves característiques, no? O qualsevol servei que hagis de contractar i que no es presti de la manera adequada o desitjada per part del consumidor.
Ara em comentaves, tenim un bon volum de demandes, no? Tenim dades, per exemple, ja d'exercici tancat de l'any 2017. A quantes persones es van atendre durant l'any 2017?
Pues en total hem atès un total de 5.700 persones. El que passa és que aquí dividim entre el que són consultes, que és la informació que facilites al consumidor més experimentat, que sap conèixer, o vol conèixer quins són els seus drets i com ha d'exercir-los davant un mercat concret. L'assessorem, l'orientem, però no incoem un expedient per poder tramitar la seva queixa en nom d'ell, i les reclamacions, que en aquest cas ja són els propis tècnics de consum els que fan de mediadors entre la persona consumidora i usuària o el prestador del servei o venedor del producte. Evidentment, aquesta tasca està força experimentada, no? I dona molt bon fruit, perquè les mediacions, a la majoria dels expedients que es tramiten, són satisfactòries. Assolim acords entre les parts amb aquesta capacitat del tècnic mediador.
Mm-hmm. Per tant, sovint no s'ha d'arribar al punt potser més sancionador, sinó que amb una senzilla trucada, que no la faci jo, sinó que la faci un tècnic de consum en nom meu, les empreses ja veuen que hem d'arribar a un punt d'acord.
Sí, bueno, també fiscalitzem que no hi hagin infraccions en matèria de consum. Vull dir, si un consumidor t'està dient que aquell producte és defectuós o que no té la conformitat que marca la seva publicitat o les seves característiques a l'etiquetatge, no només mediem perquè li resolguin el seu conflicte en concret, perquè li canvien el producte o li retornen els diners, sinó que, a més, avisem l'usuari que això podria comportar una infracció administrativa si no es modifiquen aquestes publicitats, no dic tan fraudulentes, però sí errònies, no?, respecte a les característiques o aquestes pautes del mercat que està infringint i que podria donar lloc a un expedient sancionador. No és voluntat de l'Ajuntament emprendre una campanya sancionadora contra els comerços que ho fan tan malament. Els hem d'ensenyar també. No només hem d'ensenyar al consumidor, sinó al propi venedor o prestador del servei a quines són les seves obligacions de cara al consumidor o usuari dels seus productes i serveis. Això millora, evidentment, el comerç de la ciutat. La voluntat és aquesta, no? Formar-los, que tothom sàpiga com ha d'oferir un producte i l'altre què és el que pot exercir, però no sancionar, a menys que, evidentment, ja veiem que hi ha una conducta repetitiva que vulnera drets del consumidor que podria donar lloc a expedients sancionadors, com hem fet en aquest període, 2017, contra algunes companyies de subministraments bàsics, elèctric principalment.
Mm-hmm. Després hi anirem, perquè és un dels temes, un dels cavalls de batalla en els que ha treballat aquest govern en l'àmbit del consum. Però clar, m'explicaves, ara hem d'ensenyar al consumidor i al venedor, no? I això en un dia com el d'avui, en el Dia Mundial del Consumidor, clar, potser això és més fàcil de fer en l'àmbit de ciutat, si pensem en alguna botigueta de la Rambla, no?, en algun venedor de la Rambla que, pel que sigui, doncs desconeixia o fins i tot no sabia que el que estava passant, però suposo que quan us topeu amb grans companyies, el tracte i la situació deu ser diferent, no, Emi, també?
Sí, molt diferent, clar. El que passa és que estan millorant els seus serveis d'atenció al consumidor. Estan obligades per norma a disposar moltes empreses d'aquest tipus de serveis que presten un assessorament i recullen les queixes i reclamacions dels usuaris, i això comporta que hi hagi menys reclamacions d'aquestes grans empreses, tot i que la seva dinàmica del dia a dia encara s'ha de corregir, i això el que ho ha de moure, diguem-ne, és el propi consumidor i el propi usuari. Quan sapiguem els nostres drets de manera més àmplia i exercim actuacions i accions que vagin en benefici de millorar aquest tipus de productes i serveis, hauran de canviar la seva pauta. Per això es celebra el Dia Mundial del Consumidor, perquè tots ho som. Des que un president americà, Kennedy concretament l'any 62, amb un discurs al Congrés va dir que el consumidor, que ho som totes les persones, és el motor de l'economia, no es va equivocar. Nosaltres decidim si un producte té vida o acaba morint d'èxit, diguem-ne, perquè el consumidor varia els seus hàbits. I això va comportar que la ONU, a l'any 83, declarés aquest Dia Mundial del Consumidor per fer consciència de que realment tots, com a persones que comprem productes i serveis al mercat, tenim la capacitat d'escollir, de triar, de ser representats, tenim una sèrie de drets que vam plantar en unes ordres que vam estendre a nivell internacional, i la majoria d'institucions i administracions públiques ho fan bé, es van fer ressò, diguem-ne, d'aquest moviment associatiu dels usuaris i consumidors, i van crear aquest tipus de serveis o organitzacions consumidores per fomentar el coneixement principalment dels drets i com exercir-los.
I de tots aquests drets que hauríem de conèixer, que estan inclosos doncs, a través d'aquest procés, com bé feies, històric, de des de quan celebrem el Dia del Consumidor, quins diries que són els més desconeguts pel vostre dia a dia? És a dir, quins serien aquells drets que dieu, ostres, és que això és evident que hi ha una infracció del dret i potser us trobeu que la persona que teniu, aquell consumidor que us ve a veure, no tenia coneixement d'aquesta realitat?
De tots hi ha algun aspecte que no és conegut del tot, no? Bàsicament tenim dret a la salut i a la seguretat, a la compra dels productes, que siguin productes segurs, dret a la informació, que és un dels principals drets bàsics que ha de tenir una persona consumidora, saber on poder aconseguir aquesta informació per poder triar de manera adequada els seus productes, i també per anar canviant els hàbits de consum cap a un consum més responsable, més solidari, més just. El que potser no és tan conegut és aquesta protecció dels interessos també econòmics i el dret al ressarciment. Tenim dret a que ens compensin davant un dany que ens provoca un producte o un servei mal prestat, dret a un rescabalment econòmic, dret a la substitució del producte i a la compensació pels danys, no només materials, no?, sinó també la resta de danys que pugui comportar, de perjudicis que pugui comportar el consumidor, un producte defectuós o un servei que no es presta de manera adequada. Dret, evidentment, als drets lingüístics, no? a l'ús de la teva llengua, a la que vulguis fer servir en la compra i en la venda de productes, però la majoria ja són més conscient. Ja van coneixent totes aquestes vessants. El que no saben és com poder fer valdre el seu dret. Molts consumidors ja van coneixent que la primera etapa és la pròpia autotutela, la pròpia autodefensa, demanant un full oficial de reclamació denúncia al propi comerç o establiment que ha venut el producte, per fer coneixedor al venedor que vol exercir el seu dret a un canvi del producte, a una rebaixa del preu, a una resolució del contracte en funció de la gravetat d'aquest mal funcionament o aquest servei mal prestat. I això és el que el consumidor no acaba de fer, diguem-ne, no? de defensar-se de manera autònoma, que és el que intentem, no? Que els usuaris cada vegada sàpiguen més fer ús dels seus drets de manera personal, sense haver d'acudir a organismes com els nostres o associacions de consumidors, perquè això resol molts conflictes amb el diàleg, no? Ensenyar a la gent que no és només reclamar de per se, sinó que s'ha de parlar i s'ha de discutir i s'ha d'arribar amb un intent de manera pròpia entre les parts per resoldre un conflicte que potser no és tan greu. La gent acostuma a demanar els ajuts dels serveis públics de consum, ja sigui de l'Oficina del Consumidor o de la Junta Arbitral, que és l'altra unitat que tenim incorporada al nostre servei municipal, o una associació de consumidors, perquè no saben com adreçar-se a un comerciant de manera adequada, ni saben quins són els seus drets concrets en aquella venda o en aquella prestació de serveis. Desconeixen si poden demanar el canvi d'un electrodomèstic que l'han comprat fa 2 mesos o s'han d'aguantar, diguem-ne, amb una reparació. Això és el que ensenyem, informem al consumidor quan s'adreça al nostre servei.
I en aquest cas el podríem demanar el canvi? d'un altre domèstic com passa dos mesos?
Tots els béns de consum duradors, evidentment, tenen una garantia legal per norma de 2 anys. Durant aquests 2 anys, el consumidor té dret a que li reparin, evidentment, el producte que vagi patint deficiències durant la seva vigència. Però hi ha un termini inicial de 6 mesos en el qual la llei preveu que és possible que el producte ja hagi sortit defectuós o amb una manca de conformitat de ser l'origen i fa que el consumidor no tingui la càrrega de poder de provar que el producte és defectuós. És una opció que se li dona al consumidor només durant aquest període de 6 mesos d'escollir entre la reparació o la substitució del bé. Pot demanar que li canviïn la rentadora o l'electrodomèstic que fos o l'ordinador sense haver de provar que és defectuós. Transcorreguts 6 mesos, és el consumidor el que té la càrrega de provar que ve d'origen i que no és un defecte de mal ús, que l'ha trencat per una incorrecta utilització. És una prerrogativa que dona la llei actual i el Codi de Consum Català, que recull també de manera similar a la que ho fa la normativa estatal i que beneficia molt perquè en el període de 6 mesos el defecte es manifesta segur si ve un defecte d'origen i aquest consumidor no té que discutir amb el venedor si té dret o no a que se li canviï.
Anant una mica a les qüestions que treballeu des de l'OMIC, hem parlat molt amb vosaltres en els últims mesos en relació a les clàusules sol, si bé que és un tema que ja ha desaparegut una mica dels mitjans de comunicació, però que de ben segur és una realitat que hi ha molta gent que encara pateix a dia d'avui. Pel que fa a les reclamacions relacionades amb les clàusules sol, quantes n'heu tramitat fins ara i si encara n'arriben de noves?
De moment és que a l'oficina, de manera personal, hem atès 223 persones que han demanat informació, quin era el seu dret, com havia de reclamar l'entitat bancària, si realment al seu contracte de préstec hipotecari hi havia una clàusula que es podia considerar com a clàusula abusiva o les clàusules que, concretament la clàusula sol que limita el tipus d'interès a la baixa. Però des de la Diputació de Barcelona han donat un reforç a aquests ajuntaments, tant els grans com els petits municipis, per l'avalanxa que s'esperava d'usuaris que volien reclamar per aquesta circumstància, i van contractar l'ajut dels serveis jurídics del Col·legi d'Advocats, de diversos col·legis d'advocats. A Sabadell, evidentment, van col·laborar amb el Col·legi d'Advocats de Sabadell, conjuntament amb la Diputació i l'Ajuntament, i a través d'aquest conveni s'atén de manera personalitzada a tots els usuaris que demanen informació perquè sigui revisada la seva escriptura d'hipoteca.
I aquest servei encara està en marxa?
Sí, estarà en marxa durant tot l'any. Trucant a l'oficina d'informació del consumidor se li facilitarà hora a l'interessat i s'adreçarà al servei jurídic perquè un advocat que ara està prestant serveis al nostre ajuntament, concretament al despatx Lluc, al carrer Indústria número 10, el pugui atendre de manera personalitzada, revisi les seves clàusules i el pauti de com s'ha de fer aquesta reclamació. Primer el servei d'atenció al client de la pròpia entitat bancària, el defensor del client i l'última instància per via administrativa, que és el Banc d'Espanya. També hi ha les vies jurisdiccionals, la possibilitat d'interposar demanda. S'aconsella, si realment es veu que hi ha una clàusula d'aquestes característiques que vulnera el consumidor i no se li ha fet cas a través de la reclamació que s'incoi, que emprengui una acció legal perquè pugui obtindre una sentència favorable.
Un altre dels temes en els que treballeu, apuntaves abans, són les companyies subministradores. Es va parlar doncs que Sabadell era un dels primers municipis que multava algunes companyies subministradores que estaven fent mal ús o estaven fent un mal tracte al consumidor, si li podem dir d'aquesta manera, en relació doncs amb els talls del subministrament en cas doncs de famílies en situació de vulnerabilitat. Segueixen arribant-vos nous casos i m'agradaria saber també a mi si el punt en què l'Ajuntament de Sabadell fa la primera sanció, si l'actitud de les subministradores ha canviat o no.
Canvia, diguem-ne que no. Encara plantegen problemes i encara continuen vulnerant la normativa que regula la vulnerabilitat de les persones, no? El dret a tenir un subministrament bàsic al seu domicili, sobretot en persones d'aquestes característiques, és crucial. I continuen sense demanar els informes que han de requerir els serveis socials de l'Ajuntament i tallant el subministrament sense tenir més miraments, diguem-ne, no? L'Ajuntament pensa que ara ha incoat expedients, ha sancionat, ha resolt, diguem-ne, en diversos casos una sanció econòmica a l'empresa que ha recorregut perquè no era conforme, evidentment, amb aquesta sanció i que de moment s'està tornant una altra vegada cap a l'Ajuntament perquè s'ha desestimat el recurs que han presentat les elèctriques i llavors la sanció ja serà ferma, les hauran de pagar. No només hi ha talls de subministraments i irregularitats en el tema de la pobresa energètica, hi ha molts talls de subministrament en usuaris que no reuneixen aquestes característiques, que són usuaris normals, bueno, normals, vull dir que tenen una capacitat econòmica per fer front, evidentment, al subministrament bàsic, però que està vinculada al tema dels aparells de mesura, de les connexions que la distribuïdora insisteix a dir que s'han fet manipulat per part de l'usuari, i que tallen també el subministrament deixant famílies a vegades nombroses, no?, i amb nens petits i amb gent gran al domicili, amb una situació precària, sense subministrament, per una acusació moltes vegades no objectiva, ni fiable, ni comprovable, no? Manifesten les empreses que els usuaris manipulen en molts casos els comptadors i que això fa que el seu consum bàsic hagi disminuït, i sense cap més informació tallen el subministrament a l'usuari.
Quan t'adreces a la... No li comuniquen de cap manera?
Li comunica a la comercialitzadora, que és amb l'empresa la millor amb la que tenen el contracte, que és diferent normalment a l'empresa distribuïdora, la propietària de la xarxa elèctrica. Li comunica que li tallaran perquè hi ha hagut, segons la distribuïdora, una irregularitat en el seu subministrament, i que això comportarà una sanció, no li diuen com a tal, però una regularització dels consums que pot comportar el pagament de prop dels 2.000 euros. L'usuari, davant aquest requeriment, evidentment, no paga, i davant l'impagament d'aquestes quantitats és quan prové el tall. El que fem des del servei de consum és aturar aquest tall de subministrament, incoant la reclamació i fent la mediació amb l'empresa subministradora, la comercialitzadora, que és la que té el contracte subscrit amb el consumidor, li demanem que aturin aquestes actuacions extrajudicials i que demostrin de manera clara i contundent que realment ha pogut haver-hi una manipulació o un error en el càlcul del subministrament per part de la pròpia distribuïdora. Si no resolem dintre del termini que marca la normativa, pensa que l'empresa té 30 dies per donar contestació al consumidor, derivem les actuacions a la Junta Arbitral de Consum, perquè moltes d'aquestes empreses estan adherides al sistema arbitral i durant la tramitació d'aquest tipus de procediments han de respectar els drets del consumidor sense privar-los de subministrament i facilitant les proves contundents perquè després un tribunal arbitral pugui decidir si realment aquest requeriment de pagament, que és evident, és molt elevat normalment, s'ha ajustat a dret o no.
I aquests casos s'estan produint a dia d'avui a la ciutat de Sabadell?
Sí, tenim força reclamacions. Pensa que el sector elèctric aquest any ha generat un total de 391 reclamacions. A part de les consultes dels usuaris respecte als seus drets, hem hagut incoat 391 expedients contra les elèctriques i 369 contra les distribuïdores de gas. Els subministraments bàsics són un dels sectors més, juntament amb la telefonia, evidentment, dels sectors més reclamats. Per aquestes casuístiques i altres similars, però que sempre en part vulneren els drets del consumidor.
I són casos en la seva majoria relacionats amb aquests canvis de comptadors, de passar dels comptadors antics als comptadors nous, aquests
també,
que t'explicaves?
També. La incorporació de nous comptadors al subministrament, com aquests digitals, ha comportat talls de subministrament davant de la negativa dels usuaris a fer el canvi. Pensa que hi ha molts domicilis a la ciutat que encara tenen el comptador, l'aparell de mesura, dintre del propi immoble. Han de permetre l'accés a l'empresa per fer la seva substitució, a diferència dels que ja estan instal·lats a la bateria de comptadors als baixos de l'immoble o a la façana de l'edifici. Hi ha molts usuaris que consideren que això és una vulneració de la seva privacitat, que no tenen per què permetre l'accés i que no ho permeten, en definitiva. Amb la qual...
I la llei els empara?
Ells diuen que sí, les empreses diuen que sí, que el govern ha dictat una ordre que permet el tall de subministrament si no es permet aquest canvi d'aparell de mesura, no? Que està previst, doncs, per controlar més el consum, per facilitar, en teoria, no haver de fer lectures bimensuals al domicili de l'usuari, sinó que ho fan de manera telemàtica i que és més ajustat. Però els consumidors es queixen quan hi ha canvis, a més, de que el consum acostuma a ser més elevat o la facturació és més elevada que la que tenien abans amb el comptador analògic. I per això hi ha alguns que s'han negat en rotund a permetre el canvi.
I els que es neguen, la llei els empara per negar-se a fer el canvi o han d'acabar-lo fent tard o d'hora?
Hi ha una certa laguna amb aquest aspecte, perquè és veritat que el govern aposta per aquest canvi, dona recolzament a aquest tipus d'empreses i no es manifesta quan un consumidor es queixa davant del tall. Hi han hagut ja moviments d'usuaris a nivell de ciutats com Barcelona, per exemple, que estan defensant els usuaris que es planten, diguem-ne, en aquesta postura de no voler substituir-ho. Realment, hi ha subministraments que cal una regularització, no? Hi ha immobles que no tots els usuaris estan dintre de la legalitat, diguem-ne, i consumeixen més electricitat que facilita la pròpia empresa pel fet de no tenir contracte. O... Realment hi ha manipulacions en diversos sectors, els més deteriorats de la població, no?, que utilitzen el subministrament, tiren de la xarxa o d'altres usuaris, i això no permet que l'empresa distribuïdora doni l'energia suficient perquè tots els veïns disposin de manera adequada del subministrament. I amb la instal·lació d'aquests comptadors s'intenta regularitzar aquestes situacions i que l'usuari tingui la facilitat de conèixer ràpidament quins són els consums també que es genera habitualment al seu immoble. Però jo considero que és discutible, no?, que el puguin forçar el consumidor a fer el canvi del comptador.
Emi Gómez, moltes gràcies per haver-nos atès, ajudar-nos a saber una mica quins són els nostres drets i explicar-nos sobretot aquesta informació, doncs, cap al final de la situació que s'està produint aquí a Sabadell en relació amb les elèctriques. Gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.